Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit, què tal estan? Benvinguts al magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi d'Urgell. En aquests 30 minuts de programa recollirem la presentació d'una realitat del nostre bisbat, l'espai Sal de la Terra i Llum del Món. Avui, l'Escola Diocesana de Formació Permanent, a càrrec del seu director, mossèn Antoni Elvira, delegat diocesà de catequesi i encarregat del catecomenat. Escoltarem les notícies de la setmana, un testimoni personal de vida cristiana i, finalment, l'agenda dels propers dies. Recordem que aquest programa és possible gràcies a la Patricia Navas, en Daniel Betriu, l'Àlex Alcina a la tècnica i de Maria Marín, qui els parla. Comencem. A l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, avui, com els hem anunciat, presentem l'Escola Diocesana de Formació Permanent, amb mossèn Antoni Elvira, el seu director. És delegat diocesà de catequesi i encarregat del catecomenat. Aquí saludem. Tenim amb nosaltres mossèn Antoni Elvira per parlar, doncs, de la el que hem anomenat l'Escola Diocesana de Formació Permanent. I primer que ens ha hagut de demanar-li, a més de saludar-lo, bona nit.
Bona nit.
És demanar-li, mossèn Toni, per què una escola diocesana de formació permanent a Urgell? Per què? Com va sortir aquesta idea?
Surt una mica de l'inquietud dels catequistes de la nostra diòcesi amb ganes de formar-se. Perquè, clar, estar amb els infants, ells com que sempre et surten amb una pregunta, que sempre... Tu saps la resposta, però no saps com dir-ho. Sí. Per aquell infant, amb aquella edat, van dir, per què no fem i busquem de fer una formació més continuada als catequistes? Vam presentar la proposta també al senyor bisbe, i ell ho va veure molt bé, però li va semblar que encara seria més oportú d'obrir-ho a tothom, tothom que volgués. Llavors,
no només els catequistes.
Exactament, sinó diu, això és necessari per tothom. Tothom necessitem sempre una formació en tots els camps, no? I també diem... També en el món de l'Església també ens fa molta falta tenir aquesta formació, ja sigui bàsica o permanent, continuada, com li vulguem dir.
I en quin any es concreta aquest inici?
De fet, és l'any 2011. Al març del 2011 comença l'Escola Diocesana de Formació Permanent, amb un curs que vam començar el mes de març, perquè sempre el rodatge sempre costa una mica de posar les coses a lloc. I vam començar aquell any, o sigui, ja és ara el cinquè any d'aquesta escola, petita, senzilla, molt humil, però crec que...
I d'entrada s'hi va apuntar molta gent o més aviat?
D'entrada vam tenir una bona resposta. Sí. Jo crec que sí. Vam dir bastant totes les parròquies, perquè la idea era molt adreçar-ho a persones no que busquessin un aspecte d'experts, no? De teologia, no. Una escola molt bàsica... però com a adults, doncs que ells poguessin anar també repensant la seva fe. Uh-huh. Això és un... I crec que la gent va trobar una gran... un gran lloc, no?, on compartir, sobretot, els aspectes de la seva fe. No només de coneixements, sinó de vivència, sí, sí, de celebració de la fe.
I majoritàriament podríem dir que ells són, o hi han estat des d'un principi, els catequistes del nostre bisbat, o només uns quants i també gent que s'hi ha volgut apuntar?
No podríem classificar, perquè sí, hi ha gent de totes les parròquies, de moltes parròquies del bisbat, i són catequistes, altres són de Càritas, altres són de Mans Unides, altres són de la parròquia, sense pertànyer a cap grup en concret, altres pertanyen potser més al camp de la litúrgia, però gent amb ganes, no, de conèixer. Són molt, això sí, gent de contacte amb la parròquia, de moment. Sí. Ha estat una mica aquest perfil de persones.
Vostè ha dit que aquest seria el cinquè any.
Sí.
Podria dir-nos així, a grosso modo, el nombre d'alumnes que hi han passat fins ara?
Jo crec que som en total una vuitantena, més o menys, que han anat passant.
I perseveren?
I perseveren la majoria. Sí? Això que es demana no molt a nivell intel·lectual, perquè no volíem que la gent s'espantés, de dir, ja, anem a una escola, ui, i ara tindré que passar uns exàmens, sí, o he de fer uns treballs, no. Vam dir, la idea, sobretot, que ningú pensi que no arribarà perquè hi ha molta feina a fer, és, sobretot, demanem molt la participació. I això exigeix l'assistència, cada 15 dies més o menys, però la veritat és que algú deia que això enganxa. Clar. Perquè et trobes amb molta gent. Sí. Et trobes amb gent d'una parròquia, d'una altra, amb moltes afinitats, sí, i comparteixes molt. A més, no només d'aspectes de continguts, sinó dir, mira, doncs a l'altra parròquia ens passa això, nosaltres això ho hem fet d'aquesta manera, això així, i hi ha una certa afinitat perquè la gent comparteix doncs, les dues horetes de classe, molt senzilles, però després comparteixen una estona de pregària, la celebració de l'Eucaristia, i els que volen també el dinar. I això va fent un grupet, no? Sí. I també et sap greu deixar aquell grup que has estat fent, no? Per tant, hi ha gent que ja fa 5 anys. És el cinquè curs i ja que venen a l'escola.
Per tant, entenem que no cal una titulació per apuntar-s'hi.
No.
I la gent
no,
per això també ve d'una manera... Sí. Tampoc no hi ha exàmens.
No hi ha exàmens. Tampoc no es dona una titulació final, perquè no és la finalitat de l'escola. Volem més que res que la gent comparteixi, que celebri també la seva fe en un grup i que vagi madurant i vagi reflexionant sobre també els aspectes de la seva fe. Això és...
Els professors són tots de la diòcesi d'Urgell o també en venen de fora?
La majoria són del nostre bisbat. Per tant, ens ho fem molt des de casa nostra. O persones que estan molt vinculades al nostre bisbat. Llavors, persones que no estan aquí, però sí que venen vinculades, doncs, perquè han nascut a la nostra diòcesi o per una afinitat, perquè per les vacances o tal motiu, estan molt aquí.
Sí.
Però tots són molt del nostre bisbat, que això també és una gran riquesa per a nosaltres. També perquè parteixen molt de la nostra realitat. Pot venir un gran expert amb no sé què, que també ve de tant en tant, no? Però potser no coneixerà tant la persona que s'adreça, no va fer unes classes magisterials, no una classe de gran expert, sinó dir molt des de la base... Però, bueno, també de la nostra gent que tenim, el que som.
Quines assignatures s'hi han impartit fins ara? Sí, també...
Com a grans blocs,
Sí, sí.
Com a grans blocs han fet una introducció a la Bíblia i l'hem separat en dos grans blocs. Una introducció a l'Antic Testament i una introducció al Nou Testament. Llavors han fet un altre gran bloc que són els continguts de la fe, per dir-ho d'alguna manera, a partir d'una mica del credo, no? El que diem, el que resem a l'Eucaristia del diumenge, doncs que vol dir... Crec en un Déu. Què vol dir això? Doncs tenim una sessió, dues, per explicar-ho. Què vol dir fet de creure i tal. Després també hem tingut un gran bloc que ha estat de litúrgia, de la celebració, per exemple, del sacrament, no? Què vol dir celebrar uns sacraments? Per què se celebren d'aquesta manera? Per tant, coses que ho vivim molt, no?, les nostres parròquies, però potser ningú, com a adults, hem tingut l'oportunitat que ens ho expliquessin. No? Jo rebotó el baptisme, però era petit, però jo ara, com a adult, vull saber què significa per mi el baptisme, no? I això, doncs, tenim una oportunitat. I després també hem fet un gran bloc que ha estat el de tot el tema pastoral. I aquí hem convidat a molts delegats de la nostra diòcesi a presentar una mica com ells, des del seu camp, estaven portant a terme aquesta acció en el camp de l'evangelització, no? Des de Càritas, des de litúrgia, des de patrimoni, bueno, una mica en tots els àmbits, no? I llavors això, probablement, aquests blocs que he dit fins ara, són una mica el curs bàsic. Uh-huh. I hem ofert dos cursos d'aprofundiment, per dir-ho d'alguna manera. Ens hem dedicat més a una mica a la història de l'espiritualitat i l'espiritualitat en l'Església, doncs, grans trets, grans corrents d'espiritualitat, de com viure com a cristians, amb uns accents més propis per uns o per uns altres. I aquest any estem fent un altre curs d'aprofundiment, que és més de litúrgia, de com celebrar, de com se celebra, què vol dir els espais de la celebració, per què ho fem en una església, per què no fem... O després, tot el tema de la doctrina social de l'Església. Això tant que potser sona una mica molt, molt gros,
sí,
però és molt el nostre dia a dia, no? Què diu l'Església sobre el món del treball, què diu l'Església sobre la justícia, què diu l'Església sobre l'ecologia, sobre la pau, no? Els temes tan, tan presents sempre.
Això pròpiament es fa aquest any?
Sí, aquest any és el curs d'aprofundiment que fem litúrgia i doctrina social de l'Església. I llavors estem fent el segon curs bàsic, que és la introducció al Nou Testament, i després farem més els continguts de la nostra fe, explicant-ho.
I una jornada d'aquestes comença al matí a les 9, per exemple, o a les 10?
Comença a les 10.
A les 10, perquè la gent ve de tot arreu de la diòcesi.
Exactament. Recordem que la seu de la nostra escola tenim el Sant Crist de Balaguer, a la Casa d'Espiritualitat.
Sí, molt bé.
I aleshores ens fa que donem temps a tothom. 10 comencem, 10 i quart fem... Tots demà fer un cafè, perquè va bé això, fer un cafè, per despellar-se tots, per començar bé. L'estona de laudes, dues hores de classes amb un descans entremig, la celebració de l'Eucaristia, i després direm plegats. No? I això. Paral·lelament, ara tenim els dos cursos. El segon curs bàsic d'aquest any i el curs d'aprofundiment.
Quants alumnes aquest curs?
Aquest curs només hem tingut un dia. Vam inaugurar l'escola. Sí, estem apuntant uns 17 al curs d'aprofundiment i uns 11 o 12, més o menys. Ara parlo una mica de memòria, però encara no hem tancat inscripcions.
Aquesta formació teòrica, diguem-ho així, amb tota la il·lusió i els ànims, també incideix en la vida pràctica de les persones. O sigui, ells ho noten que això canvia també o ajuda a canviar la seva relació familiar, matrimonial, laboral, veïnal. Sí o no?
Clar. Tot dependrà de cadascú.
Ho comuniquen, però ho comuniquen ells.
Sí, perquè ells porten molt... També, per exemple, el que viuen a la seva parròquia, o el que viuen ells com a inquietuds, interrogants en la seva vida. I de vegades poden trobar un camp més de reflexió en aquell aspecte que s'atreu. I com que els alumnes participen en l'escola, no és a dir, jo me sento aquí i escolto i ja està, sinó que diuen, intervenen el professor, el professor pot dir, sí, aquest camp o això... Aquí, clar, dependrà també una mica del temari, no? Del temari que Doctrina Social de l'Església, quan la farem... Clar, aquí això toca molt, molt a prop. Pot ser un altre tema, litúrgia, sí, la gent que està més en la parròquia, no?, que diu, mira, és perquè la nostra parròquia els funerals es fan d'aquesta manera, perquè cadascú veurà les seves aplicacions, però creiem que tots els temes, des del més espiritual fins al més de doctrina social, tots tenen molt a dir-hi, no?
Bé, nosaltres aquí també tenim els micròfons oberts perquè vostè vulgui dir-nos el que considera necessari també sobre aquesta escola. Endavant, ens fa molta il·lusió tenir una experiència així aquí a la diòcesi. I bé, per molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Nosaltres l'anirem fent. Així que endavant.
Adéu, mossèn Antoni.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit. Ara donem pas al resum de notícies de la setmana de la mà de la Patrícia Navas.
Un any més i amb motiu de la celebració de la Setmana de la Gent Gran de la Seu d'Urgell, dintre de la seva programació, a les 10 del matí del proppassat diumenge, dia 4, es va celebrar una missa solemne a la catedral presidida per mossèn Xavier Parés, rector i degà de la catedral de la Seu d'Urgell, i concelebrada per mossèn Jordi Miquel, amb la coral de l'Esplai de la Gent Gran. Hi van participar un bon nombre de persones de l'Esplai, amics i simpatitzants. També membres del moviment Vida Creixent, presidits pel president i vicepresident, així com per l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, la regidora de la gent gran de l'Ajuntament, Montserrat Bonet, i la tècnica de la gent gran de l'Ajuntament, Montserrat Eroles. Fou una Eucaristia molt viva i viscuda. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre, els delegats de joventut amb seu a Catalunya i el delegat de Mallorca, tots dins el marc del Secretariat Interdiocesà de Joventut, van mantenir uns dies de reunió a Mallorca per a preparar i garantir les activitats previstes per aquest curs. Cal destacar, entre d'altres, la trobada europea de Teser a València a finals d'any, la jornada de formació pastoral per a acompanyants d'adolescents i joves a Barcelona el 5 de març de l'any vinent i la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia des del 20 de juliol a l'1 d'agost del proper 2016. També es va valorar l'any de la misericòrdia que el Papa Francesc convida tots els cristians a viure'l en plenitud i en pau amb els altres. L'any de la misericòrdia i l'encíclica Laudato Si seran igualment referents importants per al treball pastoral del SIJ per aquest curs. El passat cap de setmana del 3 i 4 d'octubre va tenir lloc al monestir de Santa Maria de Poblet, a Tarragona, el Congrés Laicat 21, amb uns 500 participants. Per part de la nostra diòcesi d'Urgell hi varen participar l'arcabisbe Joan Enric i el vicari episcopal per l'acció pastoral, mossèn Antoni Elvira. Presidiren la trobada l'arcabisbe metropolità de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, i l'abat de Poblet, Josep Alegre. El Congrés analitzà la figura del laicat a partir de les aportacions del Concili Vaticà II i estigui organitzat en una vintena de tallers que analitzaren diverses temàtiques com els reptes culturals, les desigualtats socials o la implicació dels laics en el món de la pobresa o la catequesi o en els consells pastorals, així com l'espiritualitat laical. El manifest final del Congrés va relligar els propòsits d'aquesta primera experiència de Laicat 21, una proposta que vol mantenir-se com una xarxa. Volem continuar essent xarxa, no un nou moviment, deia el manifest. Es tracta de seguir amb el que ha estat el Congrés, un espai de trobada, de suport, de rellançament i de reconeixement del que ja fan les persones vinculades en moviments, grups i parròquies a tot Catalunya i amb llaços amb la vida pastoral de les illes. Una idea comuna de trobada del manifest és que Déu continua estimant el món tal com és i que aquest és l'espai per donar testimoni i guanyar en radicalitat evangèlica. Un món on la lluita contra la pobresa ha de ser l'horitzó de les nostres compromisos i de la nostra activitat professional i laboral, alhora aportant sentit als que hi viuen buits d'esperança i d'alegria. El proppassat diumenge, dia 4, festa de Sant Francesc d'Assís, el nostre arquebisbe Joan Enric va presidir l'Eucaristia Dominical al Santuari del Sant Crist de Balaguer, on va rebre els ministeris de lector i acòlit el senyor Antoni Baldomà i Molins, començant així el seu camí envers el diaconat permanent. Estava acompanyat pel vicari episcopal per a l'acció pastoral, mossèn Antoni Elvira, el rector del santuari, mossèn Pau Vidal, i per mossèn David Codina, secretari general del bisbat. Antoni Baldomà, de 58 anys, fa 5 que participa a l'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d'Urgell i que col·labora al Santuari del Sant Crist de Balaguer. És casat i pare de 4 fills i membre del Tercer Orde Franciscà. Aquest dilluns, dia 12 d'octubre, coincidint amb l'ordenació diaconal del seminarista Gabriel Casanovas, rebrà l'admissió als ordes. Sobre els ministeris de lector i acòlit que rebia aquest laic cap al diaconat permanent, l'arcabisbe Joan Enric va explicar als fidels com la paraula de Déu ha de ser estimada i valorada i com el fet d'esdevenir lector agafa tota la vida, ja que es tracta de llegir, creure, ensenyar i testimoniar la paraula de Déu a tothom. El lector ha de ser el portaveu d'aquesta paraula que ha de fer arribar amb els seus llavis a tothom, a molts que no la podrien escoltar sense el seu servei, per exemple, cecs o analfabets. També sobre el ministeri d'acòlit va mostrar com a partir d'ara Baldomà estarà a prop de l'altar per estimar més l'Eucaristia i ajudar els sacerdots a repartir el Crist, pa de vida. A l'Eucaristia es pregà per la 14a Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes, que diumenge passat s'inaugurà a Roma i que del 4 al 24 d'octubre de 2015 reflexiona sobre la família. L'Eucaristia fou solemnitzada pels cants de la comunitat de Clarisses del Santuari del Sant Crist de Balaguer i de Santa Maria d'Almatà, que abans de l'Eucaristia representaren un bonic auto sacramental sobre el trànsit de Sant Francesc d'Assís.
Moment ara per a l'apartat Testimoni personal de vida cristiana, que ens arriba a través de la Carmen Ruiz, mare de família i advocat. Carmen Ruiz, bona nit.
Bona nit, Maria.
Preparada?
Sí, clar que sí.
Li agraïm, abans que res, doncs, que vulgui estar amb nosaltres i explicar-nos que el com considerem tan íntim com és explicar als altres com és la vivència de Déu. Per això, abans que res li voldria demanar. Des de quan té vostè consciència de ser cristiana?
Jo crec que consciència l'he tingut sempre, eh? O sigui, des de petita. Jo sou producte d'una família cristiana, encara que no massa practicant, però des que em desperto jo a la vida, a la realitat, a la consciència, sempre he tingut consciència de ser cristiana o catòlica, si vols, amb més precisió.
Què representa per a vostè el fet de ser-ho?
Bueno, jo crec que ha marcat la meva vida d'una forma o d'una altra, eh? Perquè no solament de petita, que jo ja assistia al catequesis, a missa cada diumenge, tenia un concepte de la vida com a obra de la creació de Déu. Des de sempre he tingut aquesta sensació, no? de pertànyer a la comunitat catòlica, des de sempre, d'una forma o d'una altra.
Reconeix vostè algun moment puntual en la seva vida que digui veritablement, vivint aquesta experiència, aquest fet de la manera que ho he viscut, em ve com de pensar que realment el cristianisme és quelcom que compromet totalment la meva vida, per exemple?
Bueno, en el meu cas sí, ha estat així. Jo, sí, malgrat que he passat per una etapa, una fase relativament llarga d'allunyament, entre cometes, si de cas, com molta gent a nivell de pràctica, que no de cor, sempre ho he dit, això, sempre m'ha condicionat la meva vida, la meva actuació, la meva forma de pensar. Sempre, sempre. Això ho tinc molt clar.
I com informa el cristianisme la seva vida quotidiana? És a dir, com a mare de família, com a advocat, com a treballadora, com a veïna, com a compradora a les botigues, per on va?
Per mi seria, la paraula seria la humanització de la conducta. Per mi és el que definiria l'enfoc cristià de la vida. La humanització, tu veus a les persones com a germans teus, la major part de les vegades, evidentment. Hi ha moments puntuals que tu veus que una persona et cau grossa, no?, com diem de vegades. Però això d'immediat ho rebutges, no?, perquè el sentit cristià de l'educació que has rebut, la forma de veure les coses, et fa rebutjar aquest punt de vista o aquest rebuig que tu experimentes com una emoció totalment humana en relació amb una situació concreta. De seguida la rebutges. Aquest és el matís que jo trobo que a mi personalment, clar, només puc parlar a nivell personal meu, m'ha passat amb el tema de ser catòlica.
Però aquesta humanització, què vol dir concretament?
Humanització, d'entrada, el que te dic, repeteixo, Maria, és veure la gent com a persones amb les que tens especial relació. És a dir, tots som producte de la mà de Déu, de la creació de Déu, del desig de Déu de tenir-nos aquí, i a partir d'aquí, evidentment, poso en lloc jo aquest sentiment a l'hora de parlar o d'abordar la relació amb qualsevol persona que em trobo. Evidentment, no estic pensant que la persona que passa al meu costat al carrer és el meu germà, no. Però si hi ha un moment donat en el que jo em trobo amb aquesta persona, o un moment donat en el que, per lo que sigui, jo començo a pensar en la natura o en el meu entorn, sí que penso que tot el que hi ha a la meva vista, al meu abast, és de la mà de Déu i, per tant, tenen el mateix origen que jo. I en aquest sentit sí que procuro, aunque no sempre ho aconsegueixo, evidentment, perquè sóc pecadora, com qualsevol, tractar les persones des d'aquest enfoc. Aquesta seria la idea, no? És a dir, pues, jo què sé, pues, en comptes de dir ets un... el que sigui, alguna persona no ho dic, perquè reconec de seguida o hi ha un fre en mi que em fa evitar tenir aquest pensament, no? Jo me l'autocontrolo.
A vegades pensem que potser manca aquesta humanització en les relacions humanes. Paradoxalment, des d'aquest punt de vista, sembla com si ens es controla o no considerem que Déu s'ha fet home en Jesucrist. Uh-huh. En canvi, nosaltres és com si a vegades volguéssim, o sovint volguéssim, prescindir de l'home. Què és el que passa aquí?
Bueno,
què li sembla?
Sí, de fet, el món d'avui dia està molt matitzat per això, no? Està molt contaminat, podríem dir, encara que la paraula no em sembla massa adequada, per aquesta desviació. Jo diria que és una desviació des del moment que no reconeixem aquesta presència, aquesta materialització de la voluntat de Déu en el món, no? En la mesura... Jo, per exemple, moltes vegades veig, pues, programes de la televisió, jo que sé, qualsevol cosa de... Jo que sé, hi ha subhastes a Divinity, per exemple, que veus quan estàs fent el zàping, no? I dius, i jo em pregunto moltes vegades, aquesta gent pensarà alguna vegada en Déu? Perquè sembla que aparentment només estan pensant en aquella activitat i només els preocupa aquesta activitat. I aquesta és una situació en la que jo em dol el fet de que pugui haver gent que no pensa en el transfons cristià del món, no? De la creació, com jo ho veig, evidentment. Hi ha gent que no hi creu, no? I, per tant, aquest plantejament ja el rebutja.
Carmen, com intenta transmetre aquesta experiència cristiana als qui l'envolten? D'una manera concreta, si pot ser.
Amb l'única cosa que tinc és la meva conducta, no? La meva conducta i intentar, amb la meva activitat, contribuir d'alguna manera al missatge de Crist. No sempre ho aconsegueixo, perquè jo també tinc moments d'ira, tinc moments d'abandó de Déu, soc humana, evidentment, i més pecadora que ningú, no? Però en aquest sentit jo intento, a la meva activitat professional, sempre veure les coses des del punt de vista humà, no? És a dir, quins mecanismes humans de trasfons hi ha a les coses, als problemes, a les activitats, a les finalitats de la gent. Sempre procuro filtrar-ho tot a través d'aquest punt de vista de que és una obra de Déu i que som imperfectes i estem funcionant en un camí que jo penso que és totalment de Déu.
Moltíssimes gràcies, Carmen, per aquest testimoni de fe i de vida cristiana.
Gràcies a tu, Maria, per confiar en mi i convidar-me una altra vegada més.
Ok, gràcies.
Gràcies.
Finalment, l'agenda dels propers dies amb en Daniel Betriu. Endavant.
Aquest diumenge és el 6è aniversari de la mort de Monsenyor Joan Martí Alanis, arquebisbe, bisbe de la nostra diòcesi d'Urgell i copríncep d'Andorra dels anys 1970 al 2003. A la catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha celebrat en memòria seva una eucaristia vespertina presidida per l'arquebisbe Joan Enric Vives amb l'assistència d'un bon nombre de fidels. El seminarista Gabriel Casanovas rebrà l'orde del diaconat aquests dilluns, dia 12, a l'església parroquial de Santa Maria de Guissona, a les 5 de la tarda. L'arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, l'ordenarà de diaca, envoltat de la seva família i amics, en la parròquia on ha estat treballant pastoralment en els darrers anys, al costat del rector mossèn Ramon Balaguer. En el mateix acte rebrà l'admissió a ordes Antoni Baldomà. Tots els fidels hi són convidats. Aquest dissabte, dia 17, se celebrarà a la residència de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell la trobada de seguiment de Mans Unides, presidida per l'arquebisbe Joan Enric amb la presidenta delegada Teresa Cabanes i del conciliari diocesà mossèn Lluís Eduard Salines, per avaluar la campanya del 2015 i per a presentar els materials de la propera campanya. També aquest mateix dissabte, i igualment a la residència de la Sagrada Família, hi haurà la trobada del grup de famílies de la diòcesi, que porta per nom evangeli.com, o grup diocesà de famílies. L'objectiu d'aquesta trobada és viure unes hores d'amistat i d'aprofundiment de l'experiència alliberadora i apassionant que l'Evangeli de Jesús proposa. Mossèn David Codina, secretari general del Bisbat, fa l'acompanyament del grup. Finalment, recordem que el proper diumenge, dia 18, a l'Església celebrem la Diada del Dòmon, o Jornada Mundial per l'Evangelització dels Pobles, amb col·lecta manada. Ens en farem ressò al nostre següent programa.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Ens ha plagut ser amb vostès per oferir-los l'actualitat de la nostra diòcesi d'Urgell. Avui hem aprofundit en l'Escola Diocesana de Formació Permanent amb el mossèn Antoni Elvira. I el testimoni de vida cristiana ens ha arribat a través de la Carmen Ruiz. Com a cada programa, hem recollit les notícies de la setmana de viva actualitat i l'agenda que ens espera per aquesta setmana que iniciem. Si Déu vol, ens retrobem amb vostès novament diumenge vinent a través de les ones radiofòniques per continuar oferint-los els batecs de la vida cristiana diocesana. Gràcies per haver sigut amb nosaltres. Fins la setmana vinent, els hi esperem. Els ha parlat Maria Marín. Bona nit i bon descans.